Un quart de deu, com sempre a aquesta hora, comença la tertúlia a l'estudi Ramon Barnils. Avui amb nosaltres representants dels partits polítics en presència al ple, Jordi Puigneró de Convergència i Unió, Pere Soler del PSC, Joan Calderón d'Iniciativa i també Ignasi B. de la CUP. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Bon dia.
I una cadira buida per al representant del Partit Popular que vulgui incorporar-se a la tertúlia quan vulgui, doncs tindrà aquí el seu micròfon, el got d'aigua i també una cadira per seure i compartir opinions. Escoltin, voldria parlar amb vostès dels Premis Ciutat de Sant Cugat. Els voldria demanar una valoració dels premis que es van atorgar i també de la cerimònia. Recordem que els premiats van ser Imma Monzó, que es va dur el Premi Extraordinari, el que decideix l'alcaldessa, i també es van endur guardons Elisabet Frank, el taller Jeroni de Moragues, Domènec Miquel, el Voluntariat per la Llengua i el Club Rugby Sant Cugat. Si algú vol més detalls de la cerimònia pot anar a la web de cugat.cat on poden seguir integrar tota aquesta cerimònia d'entrega de premis i també les reaccions dels guanyadors. Fet aquest resum, els demanaria què els va semblar la cerimònia i també els guanyadors. Senyor Puigneró.
Doncs em va semblar molt bé. La veritat és que Sant Cugat doncs, necessita uns premis d'aquesta tipologia que reconeguin doncs, aquelles persones i entitats de la ciutat doncs, que fan coses pel municipi, que projecten doncs, el nom de Sant Cugat arreu, i per tant crec que és de rebut que doncs, un cop l'any fem una aturada i pensem doncs, a quines persones del municipi. Segurament n'hi ha moltes més, però al final aquests premis el que intenten també és que hi hagi una participació ciutadana al darrere. Han sigut sempre uns premis que s'han fonamentat amb que la gent fes propostes de candidatures. Per tant, no es proposa directament a l'Ajuntament, l'Ajuntament acompanya, diguéssim, el procés, i al final hi ha un jurat doncs, que està format per representants de tots els grups polítics i també doncs, per persones de l'estat civil santcugatenca que decideixin doncs, quines són les cinc candidatures que mereixen aquest honor. No? Crec que els premiats doncs, estan molt ben representats en diferents categories, per tant tenim premiats en l'àmbit de l'esport, en l'àmbit social, en l'àmbit de la cultura, en l'àmbit de la gran tasca que fa el voluntariat, en aquest cas per la llengua catalana, i aquí també vull reconèixer-ho, i també doncs, un reconeixement en aquest cas a una persona que porta molts anys defensant el patrimoni de la ciutat, no? Per tant, crec que ja portem 9 edicions d'aquests premis i que, doncs, que puguin durar molts anys més.
PSC.
Bé, bueno, som unes felicitacions dels guardonats. Són uns premis que vull destacar que en el discurs de l'alcaldessa, per posar una mica d'aigua al vi, no són tan excepcionals, no? Hi ha moltes localitats que fan aquests premis i que a més és per votació popular, o sigui, no som exclusius amb això. Inclús el premi aquest al Català de l'Any, que està organitzat pel Periódico i per Catalunya Ràdio i TV3 o per la corporació, també és votació popular. Per tant, no són, ho destacava molt l'alcaldessa d'allò, som exclusius perquè ho voten. No, bueno, hi ha moltes altres localitats doncs, que també exerceixen la mateixa funció. Destacar doncs, ciutadans o entitats de la nostra ciutat doncs, que fa temps que han realitzat tasques i que estan realitzant tasques en el nostre municipi, doncs em sembla bé, perquè és una manera de donar una petita empenta d'ànims doncs, a aquestes entitats i aquestes associacions o clubs que tiren endavant, sobretot amb caire de participació i coordinació i treball, no? Per tant, res a dir, no només dels 5 guardonats, sinó dels 15 que hi ha, de les 15 candidatures finalistes que van quedar doncs això és al final en la tria. De l'elecció i del jurat, res a dir, perquè hi ha participació d'àmbits, i potser alguna puntilla, alguna cosa que són aquestes, quan parlem de persones destacades o entitats emblemàtiques de la ciutat, hem d'anar molt al tanto, no? Perquè moltes vegades es fan greuges comparatius respecte a persones o respecte a col·lectius o respecte a entitats doncs, que li estàs dient que no és emblemàtica pel sol fet de que hi hagi algú que hagi dit que sigui emblemàtica o no. I l'última punteta és el Premi Extraordinari, un premi que segueixo dient que jo no l'entenc. Per mi és una alcaldada, per mi forma part del caciquisme, i de la potestat d'una sola persona que decideixi honrar amb una altra persona, amb això. Per molt alcalde que sigui, jo crec que hauríem d'abolir el Premi Extraordinari i tornar a sotmetre, si volem fer un Premi Extraordinari, sotmetre-ho també a lo que és el jurat.
Iniciativa?
Bé, en primer lloc, valorar una cerimònia que en aquest cas va... Bueno, bon dia, va comptar amb una representació santcugatenca, jo crec que prou representativa en quant a protagonistes de la cerimònia. Els presentadors, el presentador i la presentadora eren de Sant Cugat, l'Escola Municipal de Música, l'Esbart, les Xandrines, que és un grup de teatre d'aquí. O sigui, en aquest cas es va optar per una cerimònia que...
I la factoria. Això,
i la factoria.
S'intenta ser sempre així cada any.
No, però no sempre ha estat així. Sí, s'ha optat per portar estrelles convidades. Recordo, per exemple, el senyor Albà, no? Que jo no valoraré la seva actuació, però bueno, hi havia un muntatge que era el Sant Cugueto, famós, amb nois i noies
de Sant
que ballen.
De Sant Cugat.
Sí, però que era Sant Cugueto, de Sant Cugat, però el Toni Albà no és de Sant Cugat. I es va optar per portar el Toni Albà.
Quan hi havia diners.
Correcte. Per tant, jo destacar això, l'intent o la participació d'entitats i persones arrelades a la ciutat, jo crec que això s'ha de destacar. En segon lloc, jo crec que els premis, és veritat, van estar molt repartits i són molt representatius del que és la societat santcugatenca, el Domènec Miquel i el seu... la seva trajectòria defensant el patrimoni, el rugbi Sant Cugat amb la tasca que està fent en el rugbi base, l'esport base, i les bones temporades que està fent el sènior, i a més un esport com el rugbi que és minoritari, jo crec que és un premi que pot ajudar a impulsar un esport com el rugbi, l'Elisabet Frank que porta el nom de Sant Cugat als teatres d'arreu del món tocant la flauta, i a més una persona que es va començar a formar a l'Escola Municipal de Música, ho dic perquè aquells que es volen carregar els ensenyaments extraescolars, doncs mireu fins on poden arribar gent que estudia a l'Escola Municipal de Música, el Voluntariat per la Llengua, fent cohesió mitjançant la nostra llengua, o el taller Jeroni de Moragues, doncs, que fa una tasca d'integració molt important a la ciutat, demostrant que tots i totes tenim un paper en la nostra societat, no? Jo crec que en aquest sentit va quedar prou repartit i va ser molt representatiu. I per últim, bueno, el premi extraordinari de la ciutat, que és d'aquelles coses com el pregó de la ciutat, no? Que sí. És, en aquest cas, l'alcaldessa té la potestat, no sé, potser podríem mirar de canviar el reglament o així, però bueno, de moment el reglament diu això, el premi extraordinari el tria l'alcaldessa o l'alcalde, si hi ha un alcalde, i aquestes són les normes amb les que es vam dotar a l'hora de triar els premis. Potser sí que hem de canviar-ho i fer-ho més democràtic, si em permeteu l'expressió.
Ignasi Bea, de la CUP, bon dia.
Sí, bon dia. Per l'últim, fa que a vegades tinguis poques coses més a dir. No, a part de felicitar els guardonats, jo no vaig poder ser-hi físicament, hi va anar el Guim i altra gent de la CUP. Jo no tinc mai a criticar els Premis de Sant Cugat, així com moltes altres coses sí que tenim crítiques. Em sembla molt bé i penso que els guardonats són justament guardonats. Sempre podies guardonar altra gent, perquè moltes entitats, moltes persones fan ciutat, fan coses importants per la ciutat cada any. I l'única cosa que sí que comparteixo del que ha dit el Pere i el Joan ara, jo no l'aboliria, el premi aquest extraordinari, el que faria és reformular sobretot el sistema d'elecció, no? Penso que sí que, no sé si dir-ne que sí cada, no li diria així, però penso que en uns premis on tot el demés està decidit per participació popular, que penso que és el més adequat, doncs això és una nota discordant i estaria bé que ho replantegessin, però bé, tampoc no cal fer una muntanya, vull dir.
No, no hi ha que explicar la història de tot plegat. Això va sorgir d'un gran acord polític ara fa 10 anys, i tots els partits d'aquell moment doncs van apostar, diguéssim, per aquesta fórmula, no? Doncs d'haver-hi 5 premis, en aquest cas, doncs d'elecció i de proposta per part d'amplis sectors de la ciutadania, i en aquest cas s'otorgava doncs, a l'alcalde, l'alcaldessa, doncs, la possibilitat d'atorgar un premi extraordinari. Bueno, això es pot posar, evidentment, diguéssim, en discussió, però en tot cas també, clar, al final l'alcaldessa ja no acabarà poder decidir mai res, no? Ni si qui és el pregoner, qui és l'alcaldessa, ha estat escollida també democràticament, és una figura doncs, també que representa, en aquest cas, també doncs, a la ciutat i, bueno, escolta, es pot posar en discussió, eh? Pel que fa a la cerimònia, comparteixo una mica amb el que s'ha comentat, una cerimònia molt, molt maca, feta per l'Entitat de Sant Guat. Aquest ha estat sempre un propòsit de totes les cerimònies. Si us hi fixeu, al llarg dels anys, a les cerimònies sempre hi ha hagut doncs, participació local, el que passa que és veritat que altres anys que hi havia més recursos, doncs, s'aprofitava també per convidar algú, diguéssim, una figura rellevant doncs, en algun àmbit, diguéssim, concret, no? Doncs imagino que estarà en temps també d'austeritat i per tant doncs, això s'ha tingut en compte a l'hora de la gala dels premis, que també va ser més austera que altres anys.
Sí, no, em volia sumar perquè abans la meva intervenció no he parlat de la cerimònia, comparteixo fil per randa el que he dit el Joan i l'Ignasi i el Jordi sobre el tema de la cerimònia, la participació de l'àmbit local, la magnífica actuació de l'Esbart, de l'Esbart Sant Cugat acompanyant diguéssim, tota la cerimònia, a més a més jo crec que la creativitat i l'originalitat de l'entrega de premis, que això sí que va ser diferent, no?, d'altres vegades, allò que sortíssim fent algun tipus de coreografia portant el guardó.
Hi havia hagut altres, no sé si recordeu un any, que hi havia hagut allò de la guillotina.
Sí, però bueno, jo crec que està bé, no? I respecte, és cert, vull dir, sense fer-ne un gran massa, és cert que jo reformularia quan he dit aboliria la potestat de que sigui exclusiu de l'alcaldessa aquest tema, no? com el pregoner, si possiblement si agaféssim els 9 guardonats del Premi Extraordinari Ciutat de Sant Cugat ens adonaríem que, home, que a vegades no dic que no s'ho mereixin, però home, que queda una mica entredit alguna cosa, com alguna vegada hem tingut pregoners il·lustres com el mateix Joan Laporta, una persona arrelada molt a la ciutat, no? És a dir, són d'aquestes coses que no podem deixar de la mà només de l'alcalde o de l'alcaldessa, perquè sí, representen la ciutat per lo bo i per lo dolent, i a vegades doncs ens passem de la ratlla.
No, destacar també el dinamisme de la cerimònia, una cerimònia que va durar gairebé 2 hores o 2 hores i escaig. Hem anat a cerimònies molt més llargues.
De totes maneres, les cadires de l'auditori s'han de preparar per 2 hores asseguts,
eh? Però hem anat a cerimònies molt més llargues i jo crec que va ser prou dinàmic, i a més a més el moment dels premis va ser molt ràpid també, i evidentment hi ha coses inexcusables inexcusables que ja t'esperes, com el discurs de l'alcaldessa encara vam fer. I també dir que potser aquesta és l'alcaldessa, diguéssim, va estar més encertada a l'hora de donar el Premi Extraordinari que no pas altres anys, perquè altres anys potser l'any passat, sense anar més lluny, jo crec que no va ser una tria encertada. Aquest any jo crec que una escriptora
Vila del Prat. Tot i que, home, és una persona nascuda i persona emblemàtica, Valldoreix, estigués en el procés que estigués.
No, però jo crec que el premi d'aquest any representa més una sensibilitat determinada de la ciutat i el d'any passat.
Això va a gustos, eh?
Sí, bueno, t'estic donant la meva opinió, és la meva opinió, no estic pontificant, dono la meva opinió.
Algun comentari més? No? Doncs deixem l'àmbit santcugatenc i passem a parlar del Tribunal Constitucional.
Vinga.
Senyor Pere Soler, per què fa aquesta cara?
No, perquè a mi em trobo més còmode amb l'àmbit local, no? És per lo que
hem estat escollits. Perquè ara justifica que el seu partit estigui a favor del
Cavallo.
No.
Esperin un moment que bec aigua, perquè...
I tant, que és per favor, sí.
No per res contra el senyor Pere Soler. El Tribunal Constitucional, faig un resum per a l'audiència, ha tombat per unanimitat el nucli central de la declaració de sobirania aprovada pel Parlament de Catalunya. La declaració era un dels principals arguments per justificar el dret a decidir sobre la sobirania de Catalunya i convocar la consulta per al 9 de novembre. Precisament, la part que ha anul·lat el Tribunal Constitucional és la que fa referència a la sobirania i estableix que Catalunya és un subjecte polític i jurídic sobirà. L'alt tribunal declara inconstitucional i nul aquest principi primer de la declaració perquè considera que vulnera articles tant de la Constitució com de l'Estatut d'Autonomia. En canvi, declara constitucionals les referències del text al dret a decidir com una aspiració política, però deslligat, diu, del dret d'autodeterminació que no està reconegut a la Constitució. El Tribunal Constitucional creu que aquestes referències al dret a decidir suposen una aspiració política a la qual només pot arribar-s'hi mitjançant un procés ajustat a la legalitat constitucional en respecte als principis, diu, de legitimitat democràtica, pluralisme i legalitat expressament proclamats en la declaració. Recordem que el govern espanyol va presentar un recurs d'inconstitucionalitat al tribunal perquè considerava que la declaració, més enllà del valor polític, tenia valor jurídic. He intentat fer un resum, ara és moment perquè vostès ofereixin les seves opinions, que pensen els seus partits arran d'aquesta nova sentència del Tribunal Constitucional.
Bueno, constata allò que agafa molt temps que diem, no? Que no existim. Per l'estat espanyol, Catalunya no existeix. No tenim, diguéssim, doncs, dret a existir. I això s'ha constatat bueno, al llarg de la història i jo crec que en concret aquest Tribunal Constitucional doncs ja va iniciar doncs un camí de despropòsits amb la sentència de l'Estatut, en la qual doncs amb un procés immaculat i dins del marc que estableix doncs en aquest cas la Constitució, es va fer el que no havien fet en aquest cas els bascos, com el seu procés, diguéssim, doncs d'estat associat, i amb el seu projecte d'estatut, que era un projecte d'estat associat, nosaltres vam fer un procés en el qual doncs, vam aconseguir àmplies majories a Catalunya, vam aconseguir també doncs, que això fos referendat per on rau la sobirania del poble espanyol i referendat també posteriorment a Catalunya. I això també s'ho va encarregar. Per tant, jo no sé si algú li sorprèn aquesta sentència, no em sorprèn, jo ja crec que ja hem de passar del Tribunal Constitucional, jo dic així de clar, i hem de fer el nostre camí, perquè per ells no existim, i per tant si no existim, qualsevol cosa que fem doncs, serà inconstitucional. Hem de passar i hem de fer i per això hem fet un canvi d'estratègia i hem de tirar endavant. Tenim un 9 de novembre amb una consulta preparada i aquest ha de ser el nostre objectiu. I escolti, jo el que digui el Tribunal Constitucional, doncs la veritat ja no em treu la son.
Més opinions. Senyor Pere Soler, que li toca a vostè.
Va. No.
Sempre fem aquest ordre, ho dic, sí, no es despisti.
No em despisto, però com que jo sé que després...
No dissimulis, Pere.
No dissimulo. Aviam, d'entrada, jo crec que era previsible, i no sorprèn, que el Tribunal Constitucional, doncs, dicté sentència en aquest cas, no? I en aquest sentit. Diguéssim que els preceptes amb els que es basa doncs, bueno, són els que són, per tant, d'entrada en respecte, però també he de dir que el Tribunal Constitucional no deixa de sorprendre'ns el viratge que està fent amb tot el que seria el sentit del sobiranisme i el tema de la consulta. El nostre partit ja es va posicionar precisament el dia que es va votar això en el Parlament de Catalunya, que no hi va votar a favor, i nosaltres sempre hem defensat que una consulta ha de ser de manera legal i acordada. No voldria dir que el tribunal ens dona la raó amb el que nosaltres ja vam dir en aquest moment, perquè és lògic que quan tu vols estàs en un marc jurídic i en un marc legal, quan estàs buscant poder realitzar un referèndum en què no tenim la competència per poder-lo realitzar, o una consulta que no tenim competència, l'única manera d'arribar a un port d'això és que hi hagi una entesa per les dues bandes, i això és el que nosaltres sempre hem defensat. Es va tirar pel dret amb la declaració de sobirania. Nosaltres l'enteníem que anava una mica més enllà del que era només aquest subjecte polític, de que anava més enllà, que, però bueno, nosaltres ho respectem, i en aquest sentit, com a partit polític, les estem veient venir, perquè l'únic que estem defensant en aquest cas és reformular la Constitució perquè Catalunya tingui un encaix a partir d'aquesta reformulació de la Constitució, i que es pugui celebrar la consulta d'una manera legal i acordada, i d'aquí no ens mourem més enllà del que sigui avançar cap a un estat federal. Tota la resta de proclames i contraproclames i de declaracions i de el que serien sentències i de recursos, etcètera, home, jo crec que fem un flap favor a la ciutadania, perquè al final ja no acaba entenent res. I acaba fent precisament el que ha dit el senyor Puigneró, que és la desafecció, i escolti'm, aquests que no ens diguin res, o nosaltres que no diguem res, i tirem pel dret, com és el que sempre ha defensat la CUP.
Iniciativa.
Bé, amb el Tribunal Constitucional hem arribat a un punt d'arribar a anul·lar declaracions polítiques, perquè el que va fer el Parlament de Catalunya no és aprovar una llei, va ser aprovar una declaració política. I el meu dubte és com s'anul·la una declaració política, com es tira enrere una declaració política. El Tribunal Constitucional està per vetllar que es compleixi la Constitució, no posicionaments polítics d'una cambra triada democràticament com és el Parlament de Catalunya, que no fa més que expressar
la voluntat popular i la voluntat majoritària de la ciutadania de Catalunya. Hem arribat a un punt, hem arribat a una situació que 12 persones tancades en un despatx de Madrid decideixen per sobre de 7 milions i mig de ciutadans i ciutadanes. I jo crec que en aquest sentit nosaltres el que hem de fer és no deixar de demanar, és més, continuar amb fer la consulta, amb el full de ruta traçat, fer la consulta i no desistir amb l'intent de poder fer aquesta consulta i que la ciutadania de Catalunya pugui votar quin futur té o quina relació amb l'Estat vol tenir. En aquest cas també el Tribunal Constitucional el que ens fa patir molt és que comenci a fer de tercera cambra. O sigui, tenim el Congrés, el Senat i ara tenim el Tribunal Constitucional, que opina de qüestions polítiques. I jo crec que en aquest sentit estem entrant en una warning zone bastant greu que en aquest cas jo crec que no té justificació. Per tant, l'objectiu de tots plegats és intentar acordar fer aquesta consulta, perquè al final el que tenim és un problema polític, no un problema legal. I els problemes polítics el que han de fer és intentar adequar aquest marc legal perquè es pugui dur a terme allò que demana la ciutadania. Correcte. I per tant, l'actitud del Tribunal Constitucional i d'altres estaments de l'Estat en aquest cas no estan ajudant, com no ajuden en altres temes, però en aquest en concret no ajuden i no estan responent de la manera que entenem que haurien de respondre, perquè al final el que fan entre el Tribunal Constitucional, manos límpies, i l'actitud del govern de l'Estat, al final el tema caurà pel seu propi pes.
Ignasi Vila, de la CUP.
Sí, per nosaltres el fallo, no? Que li dona, és una bona paraula. Que...
Bueno, amb això podríem haver consens. Sí. Cada vegada que el Tribunal Constitucional el que fa és fallar.
Es falla. Sí. Doncs amb el fallo, perdoneu el barbarisme, del Tribunal Constitucional, nosaltres no li donem cap mena de validesa. La veritat és que vull dir, és molt legítim la declaració de sobirania el 23 de gener, que uns partits van decidir fer aquest camí, em sembla totalment legítim. Nosaltres ja vam decidir no votar-hi a favor perquè pensàvem que succeirien coses d'aquestes. En tot cas, el que és evident és que la immensa majoria de la ciutadania d'aquest país vol exercir el dret a decidir i 12 jutges no poden passar per sobre la majoria social d'aquest país. Això és impensable a qualsevol país democràtic. El que passa és que l'Estat espanyol no és ni ha sigut mai un estat democràtic. Per tant, no ens hauríem de sorprendre. Un cop més es nega la sobirania i és el de sempre. O sigui, quan l'Estatut d'Autonomia del 2006 aprovat el 2007 finalment, Catalunya no deia que ni que tenia dret a la independència ni res d'això, tan sols que era un subjecte polític, i fins i tot això se'ns nega. O sigui, fins i tot el dret a dir que no volem marxar a Espanya, que volem ser un subjecte polític, es nega. Per tant, i ara li dic al Pere, avui no hi ha el representant del Partit Popular, per tant el Pere rebrà una miqueta més de lo normal, suposo, més moral que l'Alcoyano, teniu, no? Que perdien 12-0 i demanaven pròrroga. O sigui, hòstia, què vol dir legal i acordada? Legal? No ens veiem com actua l'Estat espanyol, la legalia acordada amb qui, no? Vull dir, si un no vol, dos no es federen, això és evident, i l'Estat espanyol no té cap mena de voluntat de transigir. Per tant, bé, no entenc aquesta obstinació en seguir parlant de terceres vies o de federalisme, perquè la majoria social d'aquest país ja ha fet el viratge fa temps, ha fet el canvi de xip, i no estem per històries que no ens duran enlloc, no? I a més, sí que tenim competències en consultes. L'article 122 de l'Estatut diu que tenim competències. Per tant...
Sí, però no en aquest rang, no en aquest nivell.
No, bueno, depèn de com s'interpreti, no? Salvar l'article tal de la Constitució espanyola vol dir passar per sobre de l'article de la Constitució espanyola, no? Finalment, quan tinguem la independència, que serà d'aquí uns pocs anys, s'ha de fer avingudes i carrers a tots els municipis, que es diguin avinguda del Tribunal Constitucional, perquè el que està fent el Tribunal Constitucional és fer palès que l'Estat espanyol no negocia, que l'Estat espanyol no és democràtic i que no hi ha res a parlar amb ells. Per tant... declaració de sobirania, d'acord, ara anem a fer la consulta, desobediència fins a les últimes conseqüències i marxar d'una vegada per totes i deixar-nos de tonteries, perquè això ja cansa el més motivat.
Petit apunt, el que ha dit l'Ignasi Bea, el diari britànic Financial Times apunta avui que la decisió dels jutges pot ser precisament un impuls de l'independentisme. El veredicte, que sembla impedir qualsevol via legal cap al referèndum, podria tenir uns efectes oposats als pretesos, afirma una crònica signada pel corresponsal de Madrid d'aquest mitjà.
Sí, abans teníem l'Aznar, que era una fàbrica de fer independentistes, jo crec que ara la nova fàbrica de fer independentistes és el Tribunal Constitucional. En tot cas, aquí hi ha una cosa que també és incongruent per part del Tribunal Constitucional. El Parlament de Catalunya, durant tres ocasions, si no recordo malament, va declarar que tenia dret a l'autodeterminació. i en cap moment el tribunal va, diguéssim, declarar que aquesta declaració política doncs era inconstitucional. I ara per primera vegada, diguéssim, que una declaració política com la que va fer el Parlament, que és declarar-se, diguéssim, doncs, subjecte polític i jurídic sobirà, que en definitiva és dir que vols decidir del teu futur, de fet l'altre ja, autodeterminar-se també, diguéssim, té la mateixa significació en aquest cas política, no? Decidir en aquest cas que és, quin ha de ser el teu futur com a nació, no? Per tant, com deia l'Ignasi Bea, és que no podem decidir ni tan sols poder continuar formant part d'Espanya, o sigui, no podem decidir res, i aquest és una mica el drama que ens trobem dins d'aquest estat, que jo crec que d'alguna manera o altra l'estat espanyol ha renunciat ja a ser l'estat dels catalans. I aquest és el gran fracàs del projecte polític d'Espanya, que és que no ha estat i no ha aconseguit poder ser l'estat de tots, sinó que ha estat l'estat d'alguns. I per tant, davant d'aquesta dicotomia, doncs els catalans volem decidir tenir el nostre propi estat que ens permeti, doncs, en definitiva, poder tenir i poder decidir el nostre estat del benestar, les nostres polítiques en tots els àmbits que afecten a la societat, i el que ens diu el Tribunal Constitucional és que no tenim dret ni a això. Per tant, que això no és només un tema polític, és un tema que afecta directament a les persones. I finalment, jo crec que hem de també d'anar a l'arrel de l'assumpte. A ningú se li acudiria que per deixar de viure amb algú o per divorciar-se no hagi de ser o no pogués ser una decisió d'una de les parts. O sigui, entenc que per poder viure amb algú, i per tant per decidir viure amb algú, per compartir la vida amb algú, has de negociar, has de pactar, i has de decidir com vols viure amb aquella persona. Però per poder viure sol, per poder no viure amb algú, aquesta ha de ser una decisió individual de la persona. No pot ser pactada, o sigui, si pot ser pactada, millor. Però si hi ha una de les parts que no vol, que vol viure amb tu i tu no vols, escolti, doncs em sembla molt bé, però això ho decidiré jo en tot cas. I aquest principi crec que val també pels col·lectius, en el cas de Catalunya. Si Catalunya vol decidir no continuar convivint dins de l'estat espanyol, ho ha de poder decidir per si sola. Si pot ser pactadament, molt millor. I si pot ser legalment, molt millor. I intentarem que sigui així. Però si l'altra part no vol, no se'ns pot negar el dret a poder exercir finalment aquesta possibilitat.
PSC?
No, diré, bueno, amb el Jordi, si repassem algunes de les sentències d'alguns jutges, em faries creus d'algunes d'aquestes sentències que s'han fet amb separació i haver de conviure amb persones que has demanat el divorci. Però tot i així, no hi entrarem. No.
Algun exemple, perquè jo trobo...
No, vaja, han sortit alguns exemples d'obligar persones a viure sota la mateixa llar i això, jutges, però bueno, és igual. No vull entrar en això, però vull dir que...
I ho trobes bé? Exemple,
no.
Ah, val, no, perquè clar... No,
El federalisme és possible, senyor Grassolet?
El federalisme és possible. Pregunto. És una afirmació. Ja està.
Punt. Pregunto.
Vale. Si estàs pel rebre, home.
Bueno, jo mira, Ignasi, abans ho has dit.
D'acord.
No sabem per què és aquesta obstinació, no? La política és obstinació, la política és fascinació, és passió.
És un sentimiento, no?
És un sentimiento que parte de dentro. Però és un sentiment amb tots els sentits. És a dir, per una banda i per l'altra, no? Llavors aquesta obstinació jo podria donar-li la volta i dir, no sé per què aquesta obstinació per la independència. Bueno, tothom, no, amb el sentit de dir, tothom tenim les passions que tenim en política, la idea que tenim, intentem defensar-les el millor que podem, amb la passió, amb l'efectivitat o amb la resolució que al final ens donen les urnes, però si no hi hagués passió no hi hauria política i potser no avançaríem amb un costat i amb l'altre, Tribunal Constitucional, home, el Tribunal Constitucional, jo crec que s'ha arribat a la perversió del sistema, no? Moltes vegades, això que deia el Joan, no? Aquesta tercera càmera, que 12 persones que són jutges polítics, perquè el Tribunal Constitucional és un òrgan polític, no és el Tribunal Superior de Justícia, sinó que és un òrgan polític
controlat pel seu partit,
controlat per la Cambra controlat per la Cambra dels Diputats, o sigui, elegits...
Quatre venen del Congrés, quatre del Senat, dos del Govern i dos del Consell General de Poder Judicial.
A proposta de les instàncies democràtiques dels quals es va dotar l'Estat. Però bueno, no deixa de ser un òrgan polític per intentar que la Constitució no es vulneri. El que passa és que arriba a un punt que aquesta vulneració de la Constitució arriba a la perversió. no? Perquè podríem dir, estem contínuament a les administracions vulnerant la Constitució quan no garantim el dret al treball, quan no garantim el dret a una vivenda digna i quan no garantim tantes i tantes coses que té la Constitució més enllà de la part ideològica que és el que ens acota en aquest, en aquest costat. Quan un tribunal constitucional anul·la un referèndum d'una part, és igual, encara que fos del tot, quan anul·la una llei mare com és l'Estatut d'Autonomia passada pel Congrés i després referendada per les urnes i que sigui capaç d'anul·lar el que han expressat els ciutadans, mal anem. Quan també un tribunal constitucional...
Però el seu partit farà alguna cosa per arreglar això o no?
Bueno,
perquè
espero,
a banda de...
Bueno, espero
de les paraules
la presència que té el nostre partit en el Congrés dels Diputats és menor de la que té el seu partit en el Congrés dels Diputats actualment.
Com ho ha dit això?
Que la presència que té el meu partit en el Congrés dels Diputats de l'Estat és menor de la que té el seu partit actualment en el Congrés dels Diputats. Torno a repetir?
No cal entendre.
El PSC té menys diputats que Convergència i Unió al Congrés dels Diputats, sí o no?
Sí, va guanyar les eleccions.
Doncs
no,
ja
però ell em sembla que refereix al grup parlamentari.
Però, jo l'estic dient...
El PSC té grup parlamentari,
no, va dir? Ell m'ha preguntat pel meu partit.
Voten igual o no?
Voten igual que aquí.
Els diputats que vostè esmenta del PSC que el PSC o no voten alguna cosa diferent?
Vostè ha fet una apel·lació al meu partit i jo li dic que el meu partit té menys representació que el seu partit en el Congrés dels Diputats. Una altra cosa, si nosaltres estiguem escrits en un grup parlamentari amb això, que si farem alguna cosa, jo espero que sí. Espero que sí, però mentre hi hagi la llei que diguéssim d'anomenaments del Tribunal Constitucional que s'hagin de posar d'acord, em sembla que són les tres cinquenes parts del Congrés dels Diputats, farem un fart favor. És a dir, fins que no modulem això, perquè jo crec que la justícia, i ara ja són altres coses, però jo crec que la justícia és la gran reforma que encara manca a l'Estat. Vam fer l'exèrcit, vam remodular el que són les administracions públiques i faltaria la gran reforma de la justícia.
Quan ara d'aquí uns mesos, no sé quin dia és, es faci el debat en el Parlament, al Congrés de Diputats, sobre que hi ha tres diputats...
Sí, però no barregem coses, eh?
No.
No barregem coses. Una cosa és el que ha dit el Tribunal Constitucional ara i una altra cosa és el que anirem a parlar...
Breument.
Però la finalitat és la mateixa. Senyor
Pere Soler,
que farà el seu partit. Clar, al final parlem de...
Sisplau, que acabi Pere Soler i després el Calderón...
No, què faran aquests diputats del PSC quan es debati aquest tema?
Senyor Jordi Puigneró, m'entet?
No,
breument.
Aviam, no, senzillament, i contestava amb l'Ignasi que deia la llei de consultes, que es va dotar, per cert, una llei de consultes sortida per un govern de progrés a la Generalitat de Catalunya. La llei de consultes, es va fer una llei de consultes que no empara el que s'està demanant en aquest moment.
Joan Calderón, iniciativa, després la CUP.
Encara no tenim llei de consultes. Segon,
que segur que anirà al Tribunal Constitucional, sí, l'endemà d'aprovar-la.
Sí. En segon lloc, jo vull que aclarim una cosa. O sigui, el que està en dubte no és si ens podem divorciar o no per seguir amb el paral·lelisme de Jordi Puigneró. El que està en dubte és si podem decidir si ens volem divorciar o no. Que jo crec que això és molt més greu. El que estan fent els estaments de l'Estat és posar en dubte si tenim dret a poder posar una cosa en una urna. I jo crec que això, des d'un punt de vista democràtic, és molt greu, sigui quin sigui el tema.
I no divorciar-se, a divorciar-nos o a estar a continuar amb aquesta parella.
Jo crec que en aquest sentit, aviam, cadascú des del seu posicionament, jo entenc que intenti situar el seu tema, no? Però jo crec que en aquest sentit el que està realment en dubte és el dret democràtic a poder decidir una cosa.
Sí, sí.
I jo crec que en aquest sentit el primer exemple de quin sentit democràtic té el Tribunal Constitucional ho vam veure amb la sentència de l'Estatut, que es van passar... Bueno, en fi, que no van respectar la voluntat popular de la ciutadania amb un estatut referendat pel poble.
Quan Espanya analitzi la seva història, veurà el gran error que va fer amb el tema de l'Estatut.
Tercera cosa que volia dir. Jo demanaria, ja sé que és difícil amb aquesta espiral, però distingir estaments de l'Estat i parlar d'Espanya. Jo ho demano perquè també allò que diem l'Espanya decente existe. I jo crec que vam tenir una mostra dissabte al vespre amb les marxes per la dignitat. Tota aquella gent també és Espanya. I és una Espanya decent que demana els seus drets i reclama també poder decidir coses com, per exemple, que no hi hagin retallades i que no privatitzin els hospitals. I a més, a Madrid vam poder veure i corrinyes, estelades, o sigui, una Espanya que entén que és plural i de múltiples sensibilitats. Cosa que no es veu a les institucions de l'Estat. I per últim, mireu si és legal el que proposa el Parlament de Catalunya, que el 8 d'abril anirem al Congrés, una representació del Parlament i del Govern de la Generalitat, senyor Turull, senyor Herrera, senyora Rovira, senyor Homs i el senyor Pelegrí, a defensar que es transfereixi la competència del 150.2 per poder fer aquest referèndum. Per tant, jo crec que el Constitucional en aquest cas s'ha equivocat. Nosaltres anirem allà, demanarem la competència, bueno, pues si ens la
ara imagina que, doncs imagina que ens la donguessin, tindríem un problema, perquè clar, segons
la CUP.
Sí, no, tres curetes breus. Jo no penso que es tracti de passions, aquesta qüestió, ni baixes ni altes, ni... O sigui, la majoria d'aquest social d'aquest país vol una cosa, ha decidit i ho ha fet racionalment, no ho ha fet per baixes passions o no sé què, ho ha fet amb la contrastació empírica, que no hi ha res a fer amb l'estat espanyol. I amb l'estat espanyol no és només amb el govern de l'estat espanyol, sinó amb el primer partit de l'oposició de l'estat espanyol. El senyor Rubalcaba va deixar ben clar que Catalunya no podria decidir, ho va dir taxativament al febrer o al març passat, no? Per tant, PSOE i PP demostren que no hi ha res a fer. Aleshores, això de dir que una consulta legal i acordada, per mi, és complicitat amb unes lleis que no tan sols no serveixen a la ciutadania, sinó que encorseten, la limiten profundament. Les lleis estan per servir als ciutadans, i quan no serveixen s'han de canviar, no? Aleshores, fer aquesta trampa de dir, sí, s'ha canviat la Constitució i tot, quan se sap que la Constitució l'han de canviar dos terços del Congrés dels Diputats, que a més el PP i el PSOE estan totalment en contra, que en aquesta qüestió respecte a Catalunya són el mateix, Rajoy i Rubalcaba, el mateix, ja hem dit el mateix, i per no dir altres membres del PSOE, doncs jo crec que és fer trampes, dir que volem una consulta legal i acordada i que cal reformar la Constitució. Saben perfectament que la Constitució no es reforma en aquest sentit, ho saben perfectament. Per tant, jo penso que s'equivoquen profundament confiant una vegada més, l'anèsima vegada en la voluntat democràtica i capacitat de reforma d'aquest estat espanyol caduc i poc legitimat democràticament.
No, aprofundint amb el que comentava el senyor Calderón, es pot produir, imagini's ara vostè, que diguéssim, quan anem els parlamentaris catalans a demanar la transferència de la competència per poder celebrar la consulta, el Congrés de Diputats ens digués que sí. Automàticament, la sentència que hi ha hagut ara del Tribunal Constitucional respecte que no tenim, o sigui, no som sobirans i no podem, per tant, decidir marxar, diguéssim, d'Espanya perquè no tenim, perquè no podem fer-ho, entraria en conflicte amb aquesta decisió que prendria el Congrés de Diputats. I, per tant, el que hauria de fer el Tribunal Constitucional, si fos coherent, seria, diguéssim, anul·lar una decisió que hauria pres el Congrés de Diputats. Per tant, imagini's en vostès doncs com està deslegitimat aquest tribunal i el poc cas que li hem de fer, no? Jo crec que nosaltres hem d'anar a la nostra. Tenim una majoria social a Catalunya que vol decidir i, per tant, els partits catalans hem de fer el possible perquè els ciutadans de Catalunya puguin decidir el dia 9 de novembre.
Més opinions? Per tancar la ronda, no?
No, jo només volia...
Li parla al·lusions, senyor Pere Soler.
No, per canviar una mica de tema, que avui es porta a debatre al Parlament la ILP de la renda garantida, que jo crec que és un tema que també podríem parlar-ne. Doncs a Sant Cugat es van recollir com 2.000 signatures per donar suport a aquesta...
Fa de moderador, senyor Joan Calderón.
No faig de moderador, dic que també decidir també vol dir això. Garantir les condicions de vida de la ciutadania de Catalunya.
No, em sembla molt bé el tema. De fet, n'hem parlat aquí a la tertúlia en diverses ocasions.
Sí, no, ho sento,
també podríem parlar del Barça, de la victòria contra el Madrid.
No, però, home, no comparis una ILP de renda garantida amb el Barça-Madrid, si us plau. Però jo crec que el Parlament avui debat una qüestió important que veurem com tira endavant.
Jo us voldria demanar una opinió. Digui'm, senyor Pere Soler. No, i tant.
El tema ja que m'han interpel·lat, el nostre partit farà en coherència el que va fer al Parlament de Catalunya. En coherència amb el que es portarà.
O sigui, votar en contra de que Catalunya pugui decidir.
No, votar en contra de que Catalunya pugui decidir, no.
Bueno, no. Votarà en contra de que ens donin la transparència per poder
decidir.
De la manera
que ens donin l'instrument per poder decidir.
És que vostè sí que perverteix el llenguatge. Votar en contra de que Catalunya pugui decidir, no. Es vota en contra de la possibilitat... No, de la manera de transferir perquè Catalunya pugui decidir. No, 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 legal i acordada significa això, legal i acordada. Vale, ja està. No, 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 és que no, la perversió del llenguatge a vegades és així, és això.
Però la perversió del llenguatge, precisament, és el que estàs fent ara. No estem votant en contra, sinó de la manera com es demana.
Ja, però a mi que no em diguin que estic votant en contra de que Catalunya pugui decidir, perquè no es sotmet a votació que Catalunya pugui decidir, sotmet a votació que sigui...
Que ens donin l'instrument per poder decidir. I vostès estan en contra.
No, i ho he explicat moltíssimes vegades. No estem d'acord amb com s'està demanant aquest instrument. Nosaltres volem demanar i sol·licitar aquest instrument a través d'una altra via, com sempre hem defensat, i ja està.
Digui'm, quina via?
Via de
entre governs.
Via de l'acord entre governs.
Entre governs.
Reunió d'una comissió...
Així és més democràtic, ho faig al Parlament de Catalunya. Així és que...
Reunió d'una comissió no bilateral. Bueno, vostè no ens entendrà, però hi ha, hi ha gent que ens entén.
Una comissió bilateral? Perdó, amb
una
PP,
comissió...
Amb el PP que està dient...
No, amb el PP no, amb el govern de l'Estat i el govern de la Generalitat que acordin com hem de poder celebrar
si
aquest, així, aquesta
dirien,
consulta.
Escolti, però, això no és una cosa de govern, sinó que és una cosa...
A vostè li podrà semblar millor o pitjor, però és el nostre objectiu, que poder, al final, assolir que el poble de Catalunya pugui votar a través d'un acord amb l'Estat. Perquè si no hi ha un acord amb l'Estat, no es podrà votar, no es podrà exercir el vot. No es podrà. Podrem posar urnes, però serà tot una paradeta, serà tot una festeta com es va començar a fer a les
i unes plebiscitàries.
Això és una festeta de les consultes? Sí, el moviment popular més important, les consultes, quan comença el 2009, que hi ha més de 500 municipis que
no,
amb la festeta
no,
res.
No, festeta en el sentit
catalitzador del moviment sobiranista
més d'un milió de persones.
Perdona, és que el moviment sobiranista a Catalunya, i ara diré una cosa que sembla grandiloquent, és el moviment social que s'ha perllongat en el temps, amb més gent mobilitzada de l'Europa Occidental dels últims 50 anys.
No és una paradeta amb el sentit de que legalment això no està reconegut.
Una paradeta que
treballem,
que la gent que va anar a votar, va haver-hi més 6 que la majoria més absoluta més gran que havia tret Convergència a Sant Cugat. Perquè vegis quina festeta va ser.
Escolti'm, no, jo la festeta no era per desmereixer això, sinó amb el sentit de que legalment no té cap transcendència, i nosaltres el que busquem és la legalitat perquè el poble de Catalunya pugui consultar i el que digui el poble de Catalunya tingui una transcendència política i jurídica real. Si no ho fem des del marc de l'acord entre els dos governs, és que al final ens sortirem d'aquest guió i farem una altra cosa.
La voluntat del poble de Catalunya respectarà si el Parlament i el govern de Catalunya es mantenen ferms i la gent està ferma amb la decisió.
I no ens podem mantenir ferms en el diàleg, també.
Però quin diàleg? Amb quin diàleg? Amb Rubalcaba, amb Rajoy, amb quin diàleg?
Escolti'm, el senyor Mas, una vegada, en els últims 2 anys, ha parlat amb el senyor Rajoy. Una vegada.
Home, però és que ells diuen que no hi ha res a parlar.
Bueno, si diuen que no hi ha res a parlar, doncs estem...
Jordi Puigneró i Joan Calderón, que m'han demanat breument. Ignasi, Pere, perdoni. Pensava que hi havia... Els demano una... telegràfic.
2 minuts... No, només dir-li al Pere, que jo entenc el posicionament del PSC, el puc entendre, no, tot i no compartir-ho, però li he de dir que l'acord, jo crec que entre parlaments, en aquest cas, té una força democràtica més forta que entre governs, en el sentit de que els dos governs es sostenen sobre unes majories democràtiques que al final són la voluntat popular expressada a les urnes del poble, en aquest cas, de l'Estat espanyol i de Catalunya.
Jordi Puigneró, breument, i
Ignasi Vera. Però no sé què era, doncs, igual. I passo perquè Ignasi Vera. El matret del Pere, matret de...
No, ràpidament, jo no entenc el posicionament del PSC, ni el converteixo, no l'entenc, em sap greu, no, ho intento, però... Hi ha una cosa que només vull concretar, o sigui, es diu, es parla de diàleg. Diàleg de què? Dir diàleg sense dir de què haurem de parlar no serveix de res. Sí, diàleg, és fer trampes.
Diàleg de part.
Sobre què?
Sobre la consulta mateixa.
No volen. Que no en faran.
Bueno, és igual, hem de seguir dialogant. En aquest sentit, qui són ells?
Doncs mira, el senyor Rubalcaba i el govern de l'Estat espanyol, per activa i per passiva.
Però aviam, el senyor Rubalcaba en aquests
moments...
El senyor Rubalcaba en aquests moments no està al govern.
No, però
per això dic, ni
el govern, posa el mateix sac perquè és... Seria el mateix que governés el senyor Rubalcaba que el senyor Rajoy, efectes de dialogar sobre la consulta, perquè ho han dit ells.
Jo crec que no, eh? Jo crec que no.
No, doncs vostè creu malament, perquè ho ha dit el senyor Rubalcaba. Mira les declaracions textuals del president del
Suprem. El senyor Rubalcaba, ja veurem si es presenta a la presidència del govern.
És una de la senyora Chacón, que no sé si canvia molt. Pregunto.
No. La desnonadora,
Hi ha més candidats, eh?
No dic, perquè...
Suposo que es farà un procés obert de primàries, eh?
Escoltin, ho hem de deixar aquí. Vull aclarir una cosa per si hi ha gent que s'ha incorporat tard a la tertúlia, que el PP no hi ha participat perquè no hi ha vingut. Ho dic perquè m'està parlant d'un tema que ells tenen una opinió molt clara, que segons estan escoltant, doncs no han vingut i per això no han opinat
avui. Si em permet...
Què em vol dir, senyor Soler?
No, el Joan ha dit una cosa molt important, que és que avui es debat la llei de... Bueno, la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, sobre la renda mínima garantida. Jo crec que és molt important que puguem arribar a bon port i que, puguem treure'n alguna cosa positiva d'això. Com saben, el nostre partit ha recollit signatures i també aquí a l'àmbit local força signatures en aquest sentit. I deixar aquesta nota perquè a vegades...
A vegades?
No!
Se n'ha parlat,
però, aquí. Però, marxa, ja marxa.
Jordi Puigneró, Pere Soler, Joan Calderón, Ignasi Vea. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Bon dia.